Fabricació pròpia.
A tothom, com anem en aquest dia una mica emboirat, arriba la pluja o no, ho sabrem demà. Potser hauràs viscut aquesta trista situació de veure com un amic de sempre de sobte desapareix de la teva vida, i el pitjor de tot és que no saps el per què. Doncs justament aquesta és la veritat que hi ha al darrere d'aquest "Cómo hemos cambiado de presuntos implicados". Aquesta cançó, una de les mitiquíssimes del grup espanyol, va néixer després que Soledad Jiménez es distanciés d'una amiga seva durant la seva joventut. Clar, 40 anys després d'aquesta cançó, la cantant murciana celebra ara gairebé mig segle al damunt dels escenaris, i ho fa amb un àlbum i amb una gira per tot Espanya. Una gira que avui fa parada al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. A partir de les 5 xerrarem amb Soledad Jiménez d'aquests 40 anys de música, i clar, li preguntarem, des del 1991 el món òbviament ha canviat de moltes coses, però com ha canviat Soledad Jiménez? Li preguntarem, com dèiem, a partir de les 5 avui al Fabricació, però abans, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Què tal? 3 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque, a la sotsdirecció.
Què tal? Jo no et desapareixeré mai, Mercè, a la teva vida.
Ai, no diguis això, no. És que no vull ni imaginar-ho.
T'imagines?
No m'ho vull imaginar.
Quin mal tràngol.
Però clar, aquesta cançó parla d'això, eh? Sí, que no saps el per què, de cop i volta una persona desapareix, molt propera a tu. Candela Figueres, com estàs?
Espero no desaparèixer.
No desapareixis, no. Tampoc, si us plau.
En principi estem tots de... cos present. Com a mínim.
Bueno, el cap ja...
Sí, cervell.
Ja és una altra cosa.
El cap sempre, per norma general, és impossible prestar atenció...
No,
100%.
Però... Vas i vens.
Com l'intermitent dels cotxes.
Com l'internet.
També, mira, com el wifi. Anem perdent el wifi de tant en tant.
El wifi que mai perds a Nouri Francisco, la producció.
No.
Que sempre estàs connectat, eh? Connectadíssim.
Bueno, 24 hores al dia.
Ai, t'han pres el pèl, eh?
Sí. I ben pres. I ben pres que me l'han pres.
Com t'has deixat?
Camper Rocker. Ho recomano, eh? És una experiència...
Jo em pensava que te'l faries com els futbolistes, així com rapadet de per aquí sobre les orelles i més crescudet per la part de sobre.
Si mai em veieu perpetrar un horror d'aquests...
digueu.
Bueno, envieu-me d'allà d'on no es torna.
Hauràs...
On hi ha l'amiga de la Sole... Allà, envieu-me allà.
Hauràs perdut el wifi, eh?
Sí, home, tot per, com a mínim.
Ai, Déu, t'enviarem a la lluna, també. Ja veuràs, home. Avui en parlarem. No ens avancem, però, perquè a la producció també tenim en Capdevila, en Ferran, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, que la tenim d'exàmens, Marta, tot l'escalf, i la Paula Moreno al món sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
La veritat és que et torna la il·lusió de quan eres un infant.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, que d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del fabricació.
Iiii!
Mondelo, Mondelo.
Fabricació pròpia seria com de la de febre.
Que fabra.
Que avui vaig... Fabricació pròpia.
Fabra. És com està mig Catalunya, vull dir que potser és adequat.
Vaig a un exercici avui
d'esquiadora
i vaig... Ziu, ziu!
Està tan bé.
És que explica-ho, explica-ho. Avui al matí, com per art de màgia, t'ha caigut un jersei preciós.
Sí, saps què ha passat, Candela? Que estava passant per aquí un moment, que he baixat a buscar la meva tassa, que no la trobava, i m'han enganxat els de la caravana i m'ho han fet explicar. I m'han dit, a veure, aquest jersei tan xulo, doncs mira, ho explico per aquells oients que estigueu ara al fabricació.
No pot ser que ho expliquis pels de la caravana, sí, i no pels nostres.
A veure, pels nostres oients, els oients importants.
Ara.
Sense desmereixer els de la caravana, però són els nostres, home.
Què ens interessa?
Els oients, exacte, els nostres.
Els oients de la tarda. Els oients que ens interessa.
Fidels.
Socis.
Els oients que s'han despertat molt de matí i ara estan aquí.
Per afegir informació.
S'han despertat molt d'hora, han fet una migdiada i ara ja tornen a estar connectats.
Ells fan temps perquè comença el programa.
Són aquells oients que ara estan dinant, o no, o estan treballant, o el que sigui, o esteu descansant. Heu de saber que aquest jersei que porto avui fa molta calor, però li tinc un carinyo ja especial a partir d'ara, perquè no desapareixerà mai. És un jersei que m'han portat els Reixos de Terrassa, Cane Jarque, i...
és que la setmana passada parlàvem amb el Patxa Xiu-Xiu, i clar, ja li vam enviar, després amb la producció aquí, ja li vam dir amb en Ferran...
A la Paula no li ha arribat res.
No, noia?
Jo no sé qui va informar el Patxa Xiu-Xiu, però la Mercè és una dona que acostuma a tenir calor. Portar-li un jersei pre-ski o upper ski, o com ens digui...
Apreixí,
va dir la Marca. No sé si és el més indicat.
Li està molt bé. Això, però tot l'any a més, a l'estiu, també estarà perfecte.
No me l'he tret, eh?
No, i tant.
Pensa que quan si anés a la Sibèria, la Mercè només aniria amb aquest jersei. Nosaltres aniríem tapats fins dalt i ella només aniria amb això.
Jo crec que a les 6, o sigui, a partir d'ara ja es començarà a desfer, i a les 6 la trobarem un bassal i el jersei.
I el pitjor és que porto dues capes. Quan m'heu vist a mi portant tres capes a l'estudi.
Es anirà fonent,
clar.
Quan l'entrevista de la Sole Jiménez dirà d'on està la presentadora.
Com un ninotet de neu.
Sole ha desaparecido.
Quedaran els cascos i el jersei.
Dirà, tu sí que has canviado, Mercè.
T'imaginava diferent, Mercè.
Bueno, prou, deixeu-me parlar, si us plau.
T'està perfecte aquest jersei.
Deixeu-me parlar amb els oients de fabricació. Perquè el que dèiem, ja no me'n recordo. Lo del jersei. Doncs que em fa molta il·lusió i no me'l penso treure, ho intentaré.
Molt ben fet.
I avui la digestió, si és que hi arribem, la Marta Jarque parlarà amb el Cristóbal López, que és portaveu d'Ecologistes en Acció, per parlar sobre el vaixell Toconau, que va perdre ahir fins a 6 contenidors a Jarque, en aigües portugueses, i va abocar al mar, alerta, 26,2 tones de palets de plàstic.
De pèlets, aquestes boletes de plàstic tan perjudicials.
De pèlets. Que són aquests microplàstics que m'ha parlat ahir també amb l'Andrea Arnal de Verificat. Doncs, a més dels contenidors amb pneumàtics i paper film.
Imagina't.
Fins on arriba el desastre natural, eh?
Tot passa a Galícia, perquè ja fa molts anys van tenir el Chapapote.
La marea negra, sí, i ara n'hi diuen la marea blanca.
Jo estigués a Galícia i estaria ja tensa dient, deixeu de tirar coses aquí davant de la
per
costa.
Per això els ecologistes aquests estan en acció, perquè és que no paren, no donen abast.
No deixen d'estar en acció.
Doncs això en parlarem, ho parlarà la Jarque a quarts de 4. Però abans... Deixeu-me recordar que avui també tindrem el politòleg i una persona que ho sap tot, en Guillem Porçals, per parlar-nos sobre la tradició de menjar tortell el Dia de Reis. Perquè tots coneixem la tradició que tenim a casa nostra arrelada, on hi ha la figureta del rei, la figureta de la fava, que li va tocar en Ferran, la del rei, o directament, com dèiem, hi ha tortells que només hi ha una fava. I el costum, ell diu que, clar... Això és molt subjectiu, a Hark, perquè tu arribes a una casa i dius, no, és que qui ho diu, qui ho ha dit, això? Qui ho ha marcat?
Això se sap. Clar. I normalment hi ha un llibret a dins de, del tortell per aclarir... Sí. És com a l'Uno, saps? Que has d'aclarir abans de començar la partida. Clar. Exacte, quines són les normes. Hi ha un llibret que t'explica que la fava, a qui li toca la fava, paga.
Va, i la fava paga.
Toca, clar. Va. Llavors el costum diu això. Però qui us ha dit aquest costum? O sigui, la persona que fa aquest, aquest guió...
Ostres, tu, és que ja he tornat a puntuar, l'Uri. Qui la fa, qui la fa, va, paga. Algo així, dit.
Algo així. No t'ho sé dir, perquè això va sol.
És que aquest concurs imbatible. No guanyaré mai, no, és impossible.
Li hauríem de posar la corona.
No sé, no sé.
Prou, eh?
És que no surt de mi, això, Mercè. Jo no tinc cap mena de control sobre aquestes coses.
Mira, el dia que et posis malalta una altra vegada i la Marta no pugui...
Has de saber què passarà.
Aquest programa només serà... O sigui, rebentarà tots els...
Farà la Paula Molino.
Totes les... Sí, per què?
Millor. Millor, millor. Criteri i rigor.
Bueno, no patiu, que de moment estem ben sants.
Cosa que és curiós, eh?
Cosa que és curiós.
Aguanta,
ja, això, ara ja ho hem dit, però és igual. Bueno, a veure, per què estan sempre així,
que
aquesta tradició del tortell?
Que dius que estem sants.
Ja hi som. Ja hi som.
Bueno,
es celebra així arreu del món, doncs ens explicarà en Guillem a quarts de quatre. I a les quatre avui toca parlar de ciència. Perquè avui en Joan Anton Català ens parlarà de l'enlairament cap a la Lluna que va tenir lloc aquest dilluns, una missió que podria convertir-se en la primera privada a aterrar a la Lluna, alerta, i entre d'altres coses, i dur restes humanes. Ho he escoltat bé. Cendres i ADN. I clar, això ha aixecat força polèmica. En parlarem amb Joan Anton perquè ens ho expliqui bé. També li preguntarem pel nom del moment, Oppenheimer, el físic que va descobrir la bomba atòmica i que ara doncs, podem veure també la gran pantalla, la seva vida. La pel·lícula guanyadora, ja sabeu com van parlar ahir els Globus d'Or. Això serà l'Espai de Ciència a partir de les 4. Després tindrem un grim d'antes amb el retrovisor ben col·locat de la Candela.
Sí.
Mirarem enrere Candela perquè ens arriba la segona i darrera part... Perdona, la tercera, no? Perquè, clar, no
és,
ja està
en principi
ara.
És la segona perquè la Marta...
Ai, va fer un intent.
Va fer un intent i per sort sí, va fer un bon recordatori de, tot el, de sí. Tots els... totes les morts vinculades a un personatge, que és el que sí, vam explicar...
Va refrescar.
Va refrescar-ho sí. I només va dir que hi ha un gir de guió...
Besnard.
Besnard.
Sí, anava a dir això, però el meu cervell estava buscant-ho.
Congelat.
I només va dir que hi ha un gir de guió clar. Molt important i que no se l'esperareu. Vull dir que us mantindré enganxats a la ràdio.
Encara més.
Mira, és que no tinc ni paraules. Em surt un... O sigui, tota una carrera universitària per acabar dient...
És que és tanta intensitat.
És que tot això...
Us deixarà glaçats, eh? Us deixarà...
Glaçats. Deixeu-me recordar, Mari Besnard, l'enverinadora... És que si no, no avancem, nois. L'enverinadora en sèrie. Avui mirarem enrere fins al 1945. La tornada és maca.
Este maca, eh?
Es el camino. És així, no?
No serien els mateixos timbres.
Crec que no és la mateixa nota, ni res. Bueno, a partir de les 5 xerrarem amb la cantant... Ara. Puja, Paula. Que traste contigo, no mires atrás. Farem cas, Sole, continuem, perquè si no... A partir de les 5 xerrarem amb la cantant Soledad Jiménez i després vindrà la Pi Bernat a demanar la paraula. Gos, Jarque, ahir va escoltar la Pi Bernat, la història del Cecil, i li va encantar. Llavors, avui demanarà la paraula Gos. Un dia en què també us donarem consells per tenir cura i mantenir sanes les oïdes de la mà d'en Jaume Forner, audioprotesista, alerta, audioprotesista, i gerent de formació d'oral centres auditius. I així arribarem, com qui no vol la cosa, a les 6 de la tarda. Un minut per arribar a 3 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. I like the way that my heart races when the bright lights call. I like the spells they make at the
Sí, ja t'estàs quedant sense dits, ja. És com si tinguessis 5 dits petits.
Veieu la goteta caure per aquí.
No, és l'Olaf de Frozen. No es desfeia?
Sí, doncs m'agrada molt el personatge. M'encanta l'Olaf. Marta, bon any.
Bon any.
Avui la realitat paral·lela ens vol tornar a portar a parlar de...
Torna-hi.
Ens vol tornar a parlar de l'opi del poble i ho farà per Andreves.
Sí, us vull tornar a parlar de l'opi del poble per entregues. Em refereixo a la producció de fascicles, que com els taxis de Barcelona a partir de les 12 de la nit, és una cosa que no s'atura. Al setembre, el mes daurat dels fascicles i les col·leccions, si us recordareu, ja vam parlar d'alguns dels més temptadors.
RBA presenta Fósiles del Mundo, una colección que te ayuda a conocer de forma amena los animales y plantas que vivieron hace millones de años.
Joyas literarias en miniatura. Los mejores títulos de la literatura universal en una lujosa edición en miniatura.
Llénate de optimismo. Siente la calma. Jade. Ay. Amatista.
Sí.
Jaspe rojo.
Eran.
Joyas naturales para tu bienestar. Descubre sus poderes. La armonía de las piedras. Primera entrega, cuarzo rosa por 1,99€.
Yo no sabéis para
Jo no sé si heu descobert vosaltres els seus poders, el poder de l'àmbar rojo, jo no l'he descobert. La veritat és que no em vaig comprar cap d'aquests.
Clar, com vols descobrir-ho, llavors?
Home, clar.
Aquestes eren algunes de les publicacions, com dèiem, més destacades del mes de setembre, de l'inici del curs escolar, i ara, amb l'inici d'any natural, és el gener, doncs també és un bon moment per enfrescar-se amb una nova addicció, una nova malaltia respiratòria, que això també es porta molt ara a principis d'any, o una nova col·lecció. Avui us porto les col·leccions acabadetes de sortir del forn, les que s'estan publicant darrerament i que potser doncs, us fan gràcia. Col·leccions que, no patiu, podeu anar fent sense dur mascareta i que us faran també companyia els dies que la grip us impedeixi sortir de casa.
Però si no podrem anar a buscar el quiosc.
No, que us ho porten a casa, això. Ah. Sí, amb aquesta gent ja han evolucionat.
Ho pensen tot.
Avui, per tant, informació de servei i jo us ho proposo, tot una mica un catàleg, i a veure qui no us fa més goig, d'acord? Comencem per un col·leccionable pels amants de les manualitats i dels extras gratuïts. Això és molt important. T'han d'agradar les manualitats i els extras gratuïts.
Són els extras gratuïts.
Els extras, sí.
Sabeu si t'agrada quan vas a comprar una crameta que et regalin moltes coses? Això seria un extra gratuït.
Ah. Pel o sigui, tonet... compres la crameta gran i et donen extra de cosetes petites,
et donen,
no?
25 mostres.
Compres el whisky, sí. Et donen un got.
Val?
Això ja...
Un got petit de xupitet,
em consta,
no?
He vist a la secció de...
Els referents del que vas
a comprar. Bueno, vull dir, això ho heu vist segur al passadís on hi ha licors.
Sí, sí.
A vegades venen ofertes. Perquè cada licor s'ha de veure amb la seva copa. Això ho hauríeu de saber.
És veritat. I s'ha de moure així amb la mà...
Amb ganes de dominar el món.
I fa molta... Em passejo poc per aquest passadís, acabo de descobrir.
Jo també, és allò que et perds buscant
el pa.
Genera inquietud quan el regal té més valor que el que tu vas a comprar. Dius, ai que potser no m'estic equivocant de producte.
El que m'estan regalant és l'altre.
Va, si us agrada, com dèiem, això, les mostretes i, a més, les manualitats, doncs aquests fascicles de crochet de RBA són definitivament la teva cosa.
Ahora tú también puedes crear una manta de la diseñadora Susy Miu. Confecciona fácilmente tu propia manta, Granny a Granny y muchos proyectos
granny
más.
Granny.
Suscríbete y recibe estos regalos exclusivos. Una entrega gratis, una libreta, un juego de ganchillos, un bloqueador y una taza.
¿Bloqueador?
No sé el que és, però és gratis.
No pot ser que complis una cosa i te'n donin tantes de gratis. Això no acostuma a passar.
Gratis. Entrega gratis, és a dir, que el segon ja te n'hauràs...
Ja pagaràs.
Te n'estàs repetint ja d'haver començat la col·lecció perquè ja veus que allò no va enlloc, però ells ja te'l regalen per seguir...
És com un trencalolla, saps? Que obres el fascicle i et surt un munt de coses.
Sí.
Una llibreta, un joc de ganxet, un bloquejador, que això és una mena de... Jo m'ho he mirat, és com una mena de taula de tallar el fuet, perquè ens m'entenguis, amb uns foradets, que això deu ser, si tu fas ganxet, doncs
saps... Una peça per, fonamental per...
I una tassa, que mira, vulguis que no, si tu fas ganxet sempre va bé.
Perquè fas una infusió.
Mentre
no sigui això.
Si et fas subscriptor... si et fas subscriptor, un bon dia tu arriba, tu estàs a casa i t'arriba un tràiler i et comença a entregar els regals de pelades directament. Mentre espereu que arribi, penseu, perquè penseu que la febre costa de baixar i que la cosa anirà per llarg, recordem que aquests fascicles interessants per gent, doncs que això, que estigueu a casa, que no podeu anar a treballar i que per tant tingueu temps d'entretenir-vos. Us podeu fer subscriptors d'una altra col·lecció. Aquí la condició seria tenir bon estómac i que no en tingueu prou amb les tragèdies, assassinats i guerres que llegiu diàriament als diaris. Mercè, tu si cada matí en lloc de suc de taronja t'agrada prendre't una tapeta de sang i fetge, aquesta és la teva col·lecció. Una col·lecció que, deixeu-me dir, si escolteu fins al final, veureu, us adonareu que té més coses en comú amb la col·lecció de crochet del que us podríeu imaginar.
Criminales, tiranos, dictadores, asesinos en serie, rostros del mal. Sumérgete en el lado más oscuro del ser humano y descubre la maldad sin límites con las biografías noveladas de los personajes más siniestros de la historia. Suscríbete y recibe todos los regalos exclusivos. Una entrega gratis, una libreta, una taza, un juego de sujetalibros y una mochila exclusiva. Ya disponible en salvat.com.
Y a un patrón, y ha hecho un patrón, ¿no?
Es así.
Aquest fascicle, calla, que a mi m'interessen, però no per tot el que regalen, perquè d'aquí puc treure suc per la secció del retrovisor.
Per favor, t'estan plagiant.
No podem demanar un primer fascicle que ens enviïn, a veure què passa.
Jo, com que regalava coses així molt... Jo quan, clar, ho he vist per primera vegada, i ha dit sujetalibros, que vam pensar que deia sujetadores, dic, un sostens et regalen.
Posats a posar coses
rantes. Això té pinta de ser un pongo com una casa, eh? El sujetalibros. A mi em semblaria bé que també hi haguessin sujetadores, perquè hi ha moltes assassines en sèrie a la història. Vull dir que la història han deixat la dona de banda, fins i tot en el lloc dels assassinos.
Mira, doncs els ha salvat, reaprofiten. Jo també he pensat, doncs, els regals que no han sortit per col·locar-los a altres col·leccions, perquè, com deia l'Uric, hi ha un patró que es va repetint. I independentment de si t'agraden els assassinats com fer la tassa, una cosa sempre va bé.
Ja hi juga, perquè tu tens aquesta imatge de llegir el llibre amb aquella butaca orejera, que es diu en castellà.
Exacte.
I una tassa de...
Exacte, com. I la tasseta. La Mercè s'està desfent.
És que jo la bec.
Però per què no treus el jersei?
Saps què passa? És que sóc l'única que està com davant per davant de la Mercè i veig que pobreta meva s'està pensint.
Estic agafant un color...
No tinc cap col·lecció que regali Mercè un ventiladoret.
Perunjat.
Si no, seria una cosa que t'interessaria.
Me'n vaig. No, però despulla't, filla meva. O queda't amb el jersei aquest o amb la camisa.
Però dones d'extrems.
Aquest és el problema d'aquestes dates, que tu agafes calor, després surts a fora suada i és quan t'engripes.
Acabes de tirar crema solar al micro?
No, és solució hidroalcohòlica.
No, és que saps què passa? Que aquí hem...
Però
és
que l'envàs...
Ah! Sí, és que pot caure.
L'envàs és...
Ja ni la marca.
Tothom li ve el cap. Sí, sí.
Jo t'ho juro que...
Som higiènics.
Em pensava que era crema solar. Clar. Bueno, no
I d'aquí he vingut el Trias, que ja hem parlat amb ell avui. No passa res, per si de cas, però ja se sap que aquí tots els micros ben ventilats.
Oh, i tant, i desinfectats.
Llavors he ventilat el micro i a veure si vira com un efecte mirall i em ventilava.
M'ha agradat això.
És estrany que durant la pandèmia no sortís una col·lecció o una subscripció de gels hidroalcohòlics, no?
Sí.
Per tots els gustos i per tots els tipus de pell.
D'aquí
això és una idea de negoci.
D'aquí un temps sortirà, perquè diran, recordeu la pandèmia?
Sí.
Voleu col·leccionar tots els
hidroalcohòlics per a la història.
Bé, deixeu-me acabar. Si et deixem acabar, però jo em quedo totalment amb aquesta col·lecció salvat, la Candela la vol, la demanarem a la Isabel, a veure si...
Sí, amb la dels assassinos, eh? Té bona pinta.
Tens encara més.
Sí. Mira, del rostre del mal, Mercè, a l'univers dels superherois, que sé que t'agraden, a més, tu, vestint jersei, aquest jersei de llana, per mi ets una superheroïna, avui.
Esquiadora.
I acabem amb una col·lecció cridada precisament a fer història.
Una col·lecció èpica.
Papo, eh?
Con una èpica obra editorial.
Èpica.
Monta paso a paso la réplica de tamaño real del guantelete del infinito.
I arriba.
El guantelete del futuro.
De l'infinito.
Ai, de l'infinito. Mira, ho he apuntat malament. De l'infinito.
És que és tan complex que no...
Moment, el problema és que jo no entenc el guantelete, o sigui, infinito, o del futuro m'és igual.
Perquè no heu vist res de Marvel i no esteu al dia.
Ah. El guantelete de l'infinito és com una mena de guà d'armadura daurat que protagonitza una sèrie de còmics de Marvel. Un guà creat específicament, atenció Candela, per permetre al portador canalitzar els poders de les 6 gemmes de l'infinit.
Això li preguntarem a en Joan Antoni.
Més poderós que l'estatut... d'autonomia de Catalunya, perquè allò... Això va quedar bé.
És fàcil, eh? Ser més poderós que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Si decidiu fer aquesta col·lecció d'anar comprant doncs, aquest guant mica en mica, que sapigueu que no el podeu fer servir per rentar els plats. O sigui, no és d'aquells guants
saps
que faran que et protegiran la pell, les ungles... Si renteu els plats amb el superguantalete de l'infinito, doncs us electrocutareu. I al final haureu de demanar una baixa encara més llarga. És a dir, que la grip us acabarà resultant llarguíssima.
Treu-t'ho del cap, això, Moreno, eh? Que ja et veig tu, que diu que ella volia aquest guantalete.
El guantalete.
De l'infinito.
No, mira, ahir que tenia el dit una mica tort.
Mira.
El dit del cor una mica tard. Amb el superguantalete aquest.
Guantalete del futuro.
No l'hagués passat. S'havia fet amb la moto.
Ai, feu bondat.
Sí, la moto.
Feu bondat si ens esteu escoltant des de casa, si esteu sants, si esteu malalts, cuideu-vos i que les 6 gemmes de l'infinit siguin amb vosaltres.
Déu-n'hi-do, tu.
Aguanta-lo.
Oh, oh, guantalete.
És que avui tinc un problema que és molt greu.
Guaita, tu.
M'ho estic... aguantant.
No t'ho aguantis, treu.
Estic per dir-li la Montero que tantes bromes juntes o tant d'humor lingüístic junt hauria de restar.
Clar, estic d'acord. És que a mi m'heu de treure d'alguna manera.
Va, treu.
Aviam, no sé com sortirà això, Mercè, perquè jo ensenyaré el guió, perquè si no...
Això és impossible, en aquesta casa.
Aviam, avui, per primera vegada en tota la temporada, parlaré d'allò que realment no em puc treure del cap. Des d'aquella ja fatídica tarda del passat 13 d'agost, data de la primera jornada de la Liga EA, que enfrontava el Getafe amb el Futbol Club Barcelona.
El guantalete.
Aquest any, els dilluns, a la tertúlia esportiva, em toca fer un paper ponderat i rigorós que xoca frontalment amb el meu esperit de tribunero orgullós. Perquè jo sóc tribunero i amb orgull. No me n'amago i no em fa cap mena de vergonya dir-ho. Queda dit. Em vas prometre a mi mateix que miraria de ser seriós, de no deixar-me portar per les baixes passions del pessimisme i la crítica destructiva que fonamenten l'esperit d'un tribunero. I a Ràdio Estel es fa periodisme en majúscules i donem informació, no fem opinió, però noi, m'ho han posat tan difícil que he acabat cedint. Perquè els darrers dies hem estat testimonis d'una sèrie d'esdeveniments que han precipitat aquesta meva decisió. No ens podem fer trampes al solitari, Mercè.
No.
No pot ser que els arbres no ens deixin veure el bosc. No podem posar portes al camp. I moltes més frases d'aquestes de tertulià. Hem d'afrontar la dolorosa veritat, i és que el Barça és la riota del futbol mundial.
Ja ho he dit.
Això és així. Això és un...
l'esma, no?
Sí, aquest és l'ànim de la colorada, ara mateix.
Sembla una mica la vall del riu Vermell, també tocat amb piano.
Estem allà mateix.
Estem allà.
Oblidant-nos ja fem el comiat. Des del primer dia de la nostra tertúlia esportiva, aquí al Fabricació Pròpia, vam defensar, te'n recordaràs, Mercè, que el joc del Barça no ens convencia en absolut, i és una pregunta que jo he intentat incorporar al guió cada dia. Perquè és un fet, això és així. No ens vam deixar enlluernar pels miratges del setembre, aquells 5-0 davant del Betis i l'Amberes. No ho vam fer.
Que lluny que queda, allò.
Home, és que, mira, una de les coses que més sent a la quarta graderia del Camp Nou, a part de les paraules burro o miserable...
Asa.
O aquests només corren amb les seves seleccions, això també se sent molt.
O paraules en altres idiomes, perquè ja sabeu que la quarta graderia està plena de turistes, gent de fora...
És la ja mítica frase, tots aquests gols els necessitarem més endavant. Quan tu fas un 5-0, no estàs content com a culer. Tu ja estàs dient, proper partit necessitarem tots aquests gols. El resultat del rival era 0. Avui amb un 1-0 ja haguéssim tirat. No, 5 gols. I ara què passa? Doncs que van venint partits, guanyes per la mínima... I a fe de Déu, que els hem necessitat. El prestigi del Barça ha decaigut exponencialment els darrers anys.
No, i tu, això va cada cop més cap a baix.
És que portava molts dies, Mercè, que no ho traies.
Ara sí que ja estan sortint els violins, Mercè.
I els tens.
L'any passat jo parlava del Barça com gairebé setmanalment, i aquest any, com que em toca fer-ho amb rigor, jo som un guardant a dins.
I jo ploro.
Fins avui. Tant és així que ja no fem por a ningú, Mercè. Ens hem convertit en el rival més feble i menys temible, aquell que tots els clubs volen el seu bombo a cada sorteig. I la gota que fa vessar el got és el que va succeir ahir durant el sorteig dels emparellaments de vuitens de final per la Copa del Rei.
Unionistas de Salamanca, extrae la bola del...
Fútbol Club Barcelona.
Del Fútbol Club Barcelona. Imagen en directo, Estadio Reina Sofía. No nos va a escuchar nadie, pero para que vean la alegría de la plantilla de Unionistas de Salamanca.
Ho sentiu, això, eh? Això no hauria de ser així. O sigui, la gent no hauria d'estar contenta de que li toqui el Barça. Em diràs, bueno...
Noi, clar.
No, no, però per exemple, el Barbastro va fer una... És a dir...
Ara en parlarem del Barbastro.
Val? Però em refereixo que va omplir el camp i van anar 5.000 persones, sí, quan ja... només hi havien anat 500. Ja sé... Van doblar la quantitat de socis. No, vull dir que és una inversió.
Han fet la recaptació de tot l'any. Amb això s'ha salvat tota la
temporada.
No vegis la de tomàquets que estan venent aquesta gent.
A veure, sí, ell com... ho veu des de...
Des del dolor. Perquè des del culer. És, per, sí, clar, perquè és tribunero.
Ubiquem-nos, perquè Unionistes de Salamanca no és una decisió d'Unió Democràtica.
Sí.
No és Duran i Lleida i companyia que han decidit muntar un equip de costellada per fer patxangues de cap de setmana, però quasi. Això que quedi clar, eh? Són un equip de primera federació, que és el que ve a ser la segona B de tota la vida, que ha olorat la sang. Per això estan contents. Estan feliços perquè després de guanyar el Les Palmes, equip de primera divisió, contra qui el Barça gairebé perd la setmana passada...
Ai, calla.
Els ha tocat el Futbol Club Barcelona, que va guanyar el Barbastro per la mínima, patint i demanant l'hora. El Barbastro, un equip... d'una divisió inferior als Unionistes. M'enteneu o no? Veieu per on vaig o no?
Sí. Bueno, que ens van expulsar Òscar Hernández.
Sí, vam...
Estava molt nerviós.
Això sol passar.
Estava molt nerviós.
Això sol passar.
Si van patir davant d'un equip de 4 categories inferiors, què no passarà davant d'un rival de només 3 categories inferiors?
No pinta bé.
La meva proposta per superar aquesta eliminatòria a partit únic és que jugui el juvenil A o el juvenil B del Barça.
Està ben vist.
Nanos de 16 a 18 anys, compromesos amb el club, bregats en aquests camps i amb aquests tipus d'equips, perquè si no, les passarem magres. Acceptem la realitat d'una vegada, no tornarem a veure mai més res semblant al Barça de Guardiola, o de Luis Enrique, o fins i tot al Barça de Rijkaard, que era el meu preferit, perquè era quan tu encara no et creies que això podia passar. I tenies il·lusió.
Ho anaves veient a venir.
Després et vas avorrir de guanyar.
Et sorprenia.
Exacte. I guanyaves a l'Heroica amb un gol de Belletti.
Però és que aquestes coses, jo ara ja sabeu que estic obsessionada amb un documental.
Sí, senyora.
Te n'adones que la cosa pot girar com un mitjó pràcticament d'un dia per l'altre, Uri. Jo, mira, jo crec en aquesta màgia.
Harke, quantes vegades has vist el documental?
25.
Solo en casa? Ahir, supera Solo en casa?
A la residència familiar vaig convèncer finalment que es veiés un altre cop la sèrie i vaig tornar a veure el primer capítol.
Estan parlant de Núñez.
Em vaig emocionar, eh?
Una altra vegada?
Sí,
ja no ets objectiva.
Sí, sí, a la final de la Recopa...
Carai.
Mirant, sí, revisitant aquelles imatges, se'm va posar el pell de gallina.
Per buscar resultats positius. Sort que va tancar Barça TV, perquè allò era un no parar de veure partits d'uns temps millors.
Ai, sí.
I la travessa pel desert en la que ens trobem immersos s'està fent molt dura i molt llarga, Paula. Ja està, ja ho he deixat anar.
Fas millor.
Home, ara portava des del setembre, això dins, Mercè, he intentat...
Fas millor que ara.
Sí?
Sí, home.
Ara dinaré tot.
Que ho vau parlar? Això ja ho vau parlar amb el Perroquer? Vull dir, tots aquests temes i van acabar
de... Parlem de temes elevats, amb el Perroquer.
Elevats, sí. Més elevats que
home,
això.
Home, per favor.
Mira, fem una cosa, no deixem de parlar del Barça, perquè d'aquí res, després de la pausa, connectarem avui amb el nostre corresponsal, al barri de les Corts. L'home, podríem dir, amb les millors vistes des del seu terrat.
Home!
Sobretot perquè si hem de parlar d'obres... A veure, ahir vam parlar de les obres de Sant Antoni.
Sí.
Està mig Barcelona en obres.
Sí, aquí la plaça Joan Miró, d'aquí 4 dies, tuneladora.
No m'ho diguis.
Però quines són les obres que veritablement importen al poble català?
Uri, digue-ho.
Home, al Camp Nou, per favor.
Ara. Doncs vinga, anirem fins al Camp Nou. In the desert,
you can't remember your name. Ràdio Estel. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions... Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai l'espai on es despertaran els teus sentits.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts, 5 minuts que passen de les 3. Ho dèiem que arriba la penúltima hora aquí al Fabricació. Connectem ara mateix al barri de les Corts amb el nostre home al terrat amb millors vistes de les obres del Camp Nou. Avui l'Èric Cervató, el propietari, ja sabeu, del compte d'Instagram i TikTok, @campnounow, té festa a la feina. I, per tant, el tenim al seu pis, mirant en directe els operaris del Temple Blaugrana, Uri.
Temple que s'hauria d'acabar aquest any, eh? Jo només deixo aquí, el novembre, el 24.
Això ja està quasi enllestit.
Sí, ara ens ho dirà.
4 dies i posar les senyeres, saps com a les cases, quan fan la teulada, que hi posen la bandereta?
Sí, sí.
Preguntem-li. Èric Cervató, sí que el tenim al caure, ell. Què passa?
Hola! Què passa, Camp Nou?
Què passa, Èric, quanta gent està treballant a aquesta hora al Camp Nou?
Home, doncs bastanta, eh? S'ha notat que ja... La setmana passada sí que es notava que ja estaven alguns de festa i tal, però aquesta ja hi ha molt, molt moviment, com podeu sentir... Estan tornant a tope.
A tope. Estan treballant al mateix ritme, Èric?
Sí, sí, sí. Fins i tot més ràpid. I ara han començat a fer un segon nivell per aquesta part de la travessera de les Corts, entre la travessera de les Corts i Maternitat, aquesta cantonada. I faltarà poc perquè el formigoni, suposo que posaran la ferralla i el formigoni, o sigui que es comença a aixecar i es comença a veure que s'aixeca.
Això, doncs, mira, això fa goig.
Sí, sí, està quedant bé la forma, Èric?
Digues.
Dic, si fa goig la forma, de moment, pel que tu pots veure.
Home, és molt xulo. Sí? Quan estigui tot això aixecat serà monolític.
Quan calcules que serà això, Èric? El 2037, el 2500 o acabaran a plaç?
Esperem que acabin a plaç. O sigui, realment, jo que vaig seguint això dia a dia, no t'ho notes tant, però realment miro un vídeo de fa un mes...
I han avançat, eh?
Abans és espectacular. Bueno. Ara, dintre d'unes setmanes, han de portar més treballadors i anar accelerant molt més el tema.
Èric, a veure, l'últim dia vam comentar amb tu el problema que estava generant la trituradora de runa que havien instal·lat. Segueix la polseguera o ha millorat la cosa?
Home, ha millorat bastant la cosa. No sé si també va ser que els Reis ens van portar una mica d'aigua... Això és quan passava a la cavalgada.
Clar, li va anar bé per això, no, Erika?
Sí, sí,
va mullar tota la polsa per aquí i llavors ara, sí. Aquests dies, ja menys. Ben, se l'han portat tota la que quedava, s'han portat tota la que quedava per aquí.
Escolta, nosaltres estem obsessionats amb el documental del Núñez. No sé si l'has vist, tu, Eric.
Ostres, doncs no l'he vist encara.
Doncs mira, nosaltres n'hem anat parlant al programa. De fet, el dijous farem una tertúlia especial per parlar de la figura de Núñez. Veiem el Núñez, podem dir, aquesta hora per tot arreu. No sé si hi haurà alguna pancarta de Núñez i Navarro a les obres, tu, que puguis veure o no ho sé.
No crec. O la posa algú així de sorpresa, o la posa algú a la paret de Maternitat per fer la competència, o no crec que vegi cap part de Núñez i Navarro.
Vale. Escolta, deies que a simple vista, per tant, es veu realment el progrés. Deies, no?, que ja es comença a intuir una mica aquesta forma de l'estructura, no?, per quedar-nos més tranquils, Èric.
Sí, i tant. O sigui, ja estan fins i tot creant el mur de contenció que serà entre la base de la tercera graderia i la segona, on hauran de reomplir tot, perquè, clar, al final has juntat dues estructures, però ja comença a tenir molta més forma. I es comença a veure molta més gent. I mira que jo només veig el 50% de l'estadi.
Èric, han posat algun tipus de llambordín als exteriors del camp, o encara no?
No.
Això hi havia, los llambordines.
Una parada de Frankfurt, però... No, què fa?
Frankfurt?
Estaria bé, això. Home, clar.
Proposa-ho, Èric.
Un euro, per això.
La podries posar tu, Èric.
Sí, clar.
Bueno, Èric, si us plau, et demanem, com sempre, la previsió del temps i del trànsit d'aquesta hora des del Camp Nou.
Doncs encara sembla que hi hagi molta gent de vacances perquè no es veuen gaires cotxes per aquí. I de temps, bueno, sol, núvol, però gràcies a Déu ha parat el vent. que això s'ha d'agrair.
Demà pluja, eh, Eric? Alerta amb les obres.
Sí, noi.
Sí, ja agafarem paraigües.
Fes-ho saber. Eric Cerbató, el podeu trobar al compte d'Instagram i de TikTok, @campnounau, per seguir l'evolució de les obres del Camp Nou. Eric, una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres i res, fins la pròxima. Vinga. Vagi molt bé.
Visca el Barça.
Visca el Barça.
Ha dit que el Girona, també. Passa que s'ha quedat així com
ai,
una mica...
Ai, jo pensava Catalunya.
Jo també, he entès Catalunya.
És Catalunya, Mercè.
Tu no també. A veure què ha dit.
Ha dit Girona, ha dit Girona.
Jo diria que ha dit Catalunya.
Jo no sé dit Girona per res.
Bé, cap a on viatgem avui?
Cap al 9 de gener, però de 1988. Tiri, 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 tiri.
El 9 de gener del 88, que hi ha dissabte, i el pot de la Bono Loto era de 125 milions de pessetes. I les notícies importants del dia, sota el meu criteri sempre esbiaixat, eren que hi havien, més ben dit, hi haurien escultures eròtiques a la boca de sud del túnel de la Rovira de Barcelona.
Ep.
I que una senyora no podia dormir per culpa d'un Ferrari. I, evidentment, davant d'aquestes dues notícies, he decidit començar per les escultures eròtiques animant la boca sud del túnel de la Rovira.
Molt ben fet.
Això al Camp Nou,
això quedaria molt bé, eh?
Marvin,
amb aquesta cançó i el jersei, la Mercè ara sí ja s'ha fos del tot.
Jo estic fent un esforç per aguantar, ja ho sabeu, intentaré fins a la digestió de la Harker.
Sí, si t'ha caigut un tros de camisa sobre la taula, Mercè, s'ha fet. Sort
que no caigui un tros meu per aquí.
Bé, no pot haver un titular ja una mica més pornogràfic sense utilitzar cap paraula marrana, perquè et diuen... unes escultures eròtiques animaran la boca sud del túnel.
Això no és teu, eh? Això
no,
és
del túnel de la Rovira de Barcelona. L'objectiu de l'escultura era donar vida a la sortida del túnel, mai més ben dit, i dit i fet, eh? Us he posat una fotografia en el guió de la peça escultòrica en qüestió perquè la gaudiu. Són tres senyores, una està en pompa intentant toncar-se els dits del peu o buscant cargols en el seu defecte.
Està lligant les sabates.
Sí, exacte.
Una altra està dreta amb els braços creuats sota el cap i prenent el sol. Mm. I una tercera figura està igual que la segona, vale? Però amb els braços encara més endarrere, que és una postura tan estranya que en aquest món realment només la pot fer la Shakira perquè té una agilitat sobrenatural. La resta de persones no ens podem contorsionar així la nostra esquena.
No, possible.
Les tres senyores estarien acompanyades d'unes fonts d'aigua que dispararien xorros de 3 metres d'alçada.
Quin goig.
I això ara mateix seria impensable amb la sequera que hi ha.
Però bé, sense aigua encara queda com més tristot, no?
I amb aigua...
Sí. Bueno, mira, ho dissimules.
Ja no sé fins en quin punt... Bé, ja us dic ara que jo passo amb el cotxe per allà i tinc un accident, més que animar-me a la festa, me la destrossen, perquè...
No gaire...
Això ja no hi és, no?
Hi hauria massa tensió.
O sigui,
no, jo crec que no pot ser això.
Home.
Per cert, l'escultura era de Bertolozzi, que sembla que sigui italià, però en realitat era de Pamplona, però és que l'italià ve millor quan ets escultor.
Home, i tant, clar.
I estava treballant a Barcelona, vull dir que també van agafar un escultor que dic, pon un...
Aquest que passa per aquí.
Ara resulta que aquest era top i jo me n'estic aquí d'allò, eh? Però sempre queda millor, sigui com sigui, un escultor amb cognom italià. Sí, i parlant de coses italianes, anem a la notícia de la senyora que no podia dormir per culpa d'un Ferrari. Dale, mami, dale, montate, yo te llevo a la milla como un Ferrari, otro trago y nos vamos a fuego. La senyora en qüestió, que no podia dormir per culpa d'un Ferrari, es deia Loli Domínguez.
Loli.
I tenia 22 anys i vivia a Santa Comba, a la Corunya. És que anava a dir Santa Coloma, no? Santa Comba, a la Corunya. Un poble d'uns 10.000 habitants. 1.000 habitants amunt, 1.000 habitants.
Cap avall.
Ningú els compta realment, els habitants. Va un Google Maps a ull, un d'aquells cotxes, i compta.
Diu tant.
Bé, clar, en un poble així de petit, si tu tens un Ferrari... Però és obvi que tothom ho sap, per això a Santa Comba a la Lola la coneixien com la noia del Ferrari. Saps com aquell... El monje i un... No sé què, hi ha un llibre del monje que vendió el Ferrari, pues era la Lola de antes. Però anem al lío, perquè és que em lio sola. Per què no podia dormir la Loli? Doncs us dono opcions. M'haureu de dir quina creieu que és i jo després us ho revelo. Opció A, pel soroll que feia el motor del seu Ferrari... Opció B, perquè tenia por que li robessin el Ferrari. Opció C, perquè no li agradava el color vermell del Ferrari i la posava nerviosa. No llegiu el guió.
Val.
Opció B.
Opció B, que és perquè li robessin...
Sí.
La Marta no m'estava escoltant.
Jo tinc informació de Bartolozzi, eh?
Sí?
Sí, tinc informació interessant. Vinga, que després compartirem.
Mercè.
A veure, jo perquè no... Pel soroll que
feia. Pel soroll? I tu?
La C.
La C. Heu donat, doncs la resposta correcta no és cap de les tres.
Oh, carai!
No, no us he donat cap opció bona, home, només faltaria.
Però això no es fa.
La cosa estava en que a la Loli li havien regalat el Ferrari. No era seu. Li havia tocat per casualitat per comprar roba d'una firma comercial de texans.
Yeah.
Mira, com uns fascicles, però et venen un Ferrari.
Però molt més gros.
O sigui, tu compres uns texans i et regalen un Ferrari. El Ferrari estava valorat amb 15 milions de les antigues pessetes, era vermell i era el model mundial cabriolet, una cosa així. Però a la Loli el Ferrari li importava ben poc. Ella treballava com a perruquera i no sabia què fer amb el Ferrari allà aparcat davant de la perruqueria, que tothom anava a veure el Ferrari i no li entrava gent a la perruqueria. A més, els seus veïns no paraven de fer-li bromes sobre el Ferrari. I això amb ella no la deixava dormir.
Ah, és per les bromes?
És per les bromes, era perquè els veïns comentaven, és perquè havia un Ferrari. Així que al final va trucar per a les pàgines amarilles, va buscar el nom d'algun industrial que semblés ric i va dir, al millor aquest tio li interessa un Ferrari, no és conya, i li va oferir el Ferrari per només 8 milions de pessetes. De 15 a 8, per menys... Bueno.
És que la segona mà... Ja ho diuen, eh? Que quan tu treus el cotxe al concessionari...
Ja està, sí, per la meitat del valor.
Doncs mira, va fer els càlculs perfecte la Loli, perquè el va vendre amb un pim-pam. Ara, poder dormir a gust...
No té preu.
No té preu.
No té preu, això és veritat, tu. Perquè... A veure, sona aquest cotxe.
Quina informació tenies de Bartolozzi, Marta?
Doncs que aquest senyor va morir l'any 2009.
Sí.
Candela.
Sí.
I té una escultura, l'escultura de la dona que s'està cordant les sabates.
Sí.
La Candela. Està, sí. La podeu veure. Vull dir, no va colar en el túnel de la Rovira, ai, però la van reaprofitar, va dir, com que l'home ja la tenia feta, i la van col·locar al Parc de la Trinitat de Barcelona. Per tant, si la voleu veure, que fa molt de goig, doncs podeu anar en aquest parc, que es troba a Trinitat Vella, a Barcelona.
Però
doncs
mira, és només una de les senyores, sí, la que es corda la sabata?
Ho trobo molt més indicat que estigui en el parc en la sortida de la boca del túnel.
Sí, és que a més a més hi ha com una espècie de llac, de piscina, hi ha una illa al mig i hi ha la dona aquesta que s'està, què sé jo, buscant peixets o... No ho sé. Però està despullada, eh?
Bueno, clar, és que era eròtica.
Això és així.
Un minut que passa d'un quart de 4 de la tarda. Com anem de mocs?
No, mira, acabo de fer única com la font aquesta que havia d'acompanyar l'escultura. N'he tret uns quants. A poquet a poquet. M'estic trobant molta gent, no és conya, i vaig anar a una botiga a comprar, i em va dir la senyora, què, los mocos? Perquè, clar, jo vaig tot el dia xurrejant. I dic, ui, vostè també, no? Perquè feia veu de constipada. I diu, porto moltes setmanes amb mocs. Vull dir que molta gent que ha agafat aquests gripassos marxa la constipat fort, et cures, pots treballar, però els mocs t'acompanyen setmanes.
Tot l'hivern.
Bueno, a l'agost em trobaràs amb mocs.
Primavera. Sí, ja veuràs. Farem estirar aquests mocs. Bueno, en tot cas, deixem de parlar mocs. I el que fem és marxar publicitat i a la tornada. A veure, la digestió avui, sí. Harker?
Doncs mira, parlarem d'un altre desastre, precisament d'aquest desastre que està tenint lloc a les costes gallegues, amb el Cristóbal López, portaveu d'Ecologistes en Acció, una organització que acaba de posar una demanda contra l'empresa del vaixell que ha provocat aquest desastre natural al mar i a les costes gallegues. A més, tenint en compte aquesta última hora, que és que Galícia ha rectificat i ha activat el nivell 2 d'alerta, precisament per aquest vessament de pèlets a les seves costes després de que ho fes també Astúries. Per tant, serà interessant parlar amb ells.
Doncs vinga, parlarem tot seguit aquí al Fabricació Pròpia després d'aquesta breu, breu pausa publicitària.
Ràdio Estel.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es prenen còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ja tornem a estar aquí. 22 anys després del desastre natural que va suposar Harque per les costes gallegues i l'enfonsament del Prestige, tots ho recordarem, ens trobem ara davant, tu ara deies, no? També ens donaves aquesta última hora, un altre accident que potser no és tan espectacular ni tan greu, però...
Per ara.
Però que té moltes similituds per la manera com s'ha produït i per com està afectant el litoral gallec.
Exacte, i com estan responent també les autoritats. El passat 8 de desembre, un vaixell, el Toconau, que navegava a prop de les costes de Portugal, va perdre 6 contenidors plens de pellets, uns microplàstics contaminants que en alguna ocasió també hem parlat aquí al programa. Hores després d'aquests vessaments van començar a arribar a algunes platges de Galícia, aquests pellets, aquestes boletes petites de plàstic, i a dia d'avui doncs, ja es troben a les platges de Pontevedra, de Corunya, d'Arousa, entre d'altres, i fins i tot també, val a dir, al litoral de Cantàbria. Com en aquell cas tràgic del Prestige, les autoritats polítiques treuen ferro al problema i diuen que el material no és tòxic i les organitzacions ecologistes doncs, demanen actuacions més contundents per un problema que preveuen gravíssim. Això sí, la gran diferència és que aquella marea de fa 22 anys era negra i la d'avui és blanca. Per tot això avui hem cregut convenient parlar amb el Cristóbal López, que és portaveu de Ecologistes en Acció, i ja ens escolta. Cristóbal, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mira, recientemente hemos leído esta última hora. Galicia ha rectificado y activado el nivel 2 de alerta horas después de hacerlo a Asturias, que también prevé que estas pelotitas, estas bolitas de pellets lleguen a sus costas. No sé cómo valoráis desde Ecologistas en Acción esta medida del gobierno.
Bueno, hombre, era lógica, ¿no? Pero es que la lógica hace ya quizás unos cuantos días, ¿no? Y porque esto hace más de un mes del accidente del portacontenedores, pero aquí en Galicia ya hace más de dos semanas que se habla de las bolitas y de que se está poniendo en prensa y en la voz popular, ¿no? De que hay un problema grave con la llegada de estos sacos, ¿no? Entonces que... Y yo creo que el gobierno gallego lo ha hecho un poco forzado por la situación, ¿no? Por la alarma que se ha creado, porque parecía como que esto no iba con ellos, ¿no? Que no importaba y que era un problema menor, quizás una exageración de los ecologistas, como siempre, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos antes también de esta marea de hace ya de 22 años, las famosas declaraciones de Mariano Rajoy, los hilitos de plastilina que salían de ese Prestige. No sé si de alguna forma tenéis la sensación de que estáis pasando por lo mismo que pasasteis hace 22 años con el Prestige y que las autoridades, los gobiernos, pues aún no son conscientes de la gravedad del asunto.
Mira, hoy... Pues hemos una denuncia en el juzgado de Noia contra el barco, ¿no? Contra la compañía causante del vertido. Para empezar, para que no se repitiera la historia de hace 21 años.
Claro.
Pero tenemos la sensación enorme de déjà vu, porque si incluso hoy el presidente del gobierno gallego acaba de decir en uno de los medios como que las boletas como que casi se podían comer, que eran inocuas y casi se... Bueno, que un ser humano las podía comer y no les pasaba nada, ¿no? Y claro, nos parece... una responsabilidad llegar a ese tipo de declaraciones solo para rebajar el nivel de alerta, como para reducir el problema, ¿no? Y que entonces no verse ellos en la picota de ser los culpables de no haber actuado, que nos parece de la misma responsabilidad que aquella de los hilillos, ¿no? Parece que no aprendemos nada o parece que algunos gobiernos, no todos, porque... ya vemos que otros están respondiendo mucho más rápido cuando el problema es mucho menor, pues no acaban de tener esa sensibilidad ambiental necesaria. Pero es que además ya no es un problema de sensibilidad ambiental, porque es cierto que esto va a causar en mayor o menor medida, no sabemos aún la magnitud del desastre, porque tampoco sabemos cuántos sacos van a llegar aquí, cuántos aún hay en el mar, cuántos ya... Bueno, y sobre todo porque tampoco tenemos datos oficiales, ¿no? Sino que es que en las rías gallegas hay una explotación económica que es importante. Muchas familias viven del marisco y de la pesca. Y esto va a afectar al marisqueo y a la pesca, ¿no? Va a afectar, una, porque va a haber una mortandad de peces, y dos, porque cuando alguien vaya a comprar pescado de Galicia o marisco, igual se va a pensar, oye, y esto me tendrá plástico, ¿no? O sea, puede haber una afección a la reputación del producto gallego, ¿no? Y todo esto, un gobierno no puede mirar para otro lado, como está haciendo este gobierno, ¿no?
Claro. Usted hablaba precisamente de las declaraciones de Alfonso Rueda, presidente del PP gallego y también de la Xunta de Galicia. No sé si nos puede especificar, claro, los que no vivimos por la zona, sí que hemos visto imágenes, pero exactamente qué son estas bolitas de plástico y de qué componentes están formados, qué material y qué peligro podrían tener no solo para los ecosistemas, sino también para la salud humana.
Sí, no, evidentemente, esto al final, cualquier problema ambiental acaba siendo un problema de salud pública, ¿no? De mayor o menor medida. Son unas bolitas 5 milímetros de diámetro. No tenemos claro, por los manifiestos ni por datos oficiales, si todas son del mismo tipo. Parece ser que varios de los sacos que se han encontrado rotos en la playa, ¿no? Algunos totalmente rotos, otros con bolitas dentro. Figuraban dos códigos, uno de unas bolitas que son más inertes y otro de unas bolitas que tienen algún componente para dotarlas de resistencia a ultravioletas, que sí que tienen sustancias tóxicas, ¿no? Uh-huh. y disruptores endocrinos asociados a los productos que se usan para reforzar este tipo de materiales, ¿no? Evidentemente todos son opiniones o suposiciones científicas, algún científico que nos ha ayudado, o biólogo, ¿no? Haría falta pues más información para saber cuántas hay unas y de otras. Uh-huh. Claro, el plástico no es algo que se pueda comer, no es algo que se pueda ingerir sin que haya un daño a la salud, ¿no? Evidentemente, si comes una bolita de plástico no te vas a morir ni dos, pero si tú ingieres mucho plástico o te estás comiendo porque el pescado que vas a comer hoy ha comido ese plástico, ¿no? Hay un problema a la salud a largo plazo, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece que hay que ser menos frívolo con las declaraciones y tampoco hay que caer en alarmismo, pero sí contar la realidad de lo que está sucediendo y no esconder debajo de la alfombra una vez más un grave problema ambiental, ¿no?
Uh-huh. A la espera de estas demandas que habéis hecho más contundentes, como tú también antes apuntabas, Cristóbal, que habéis hecho a la Xunta de Galicia, no sé cómo valoras la respuesta de la sociedad civil, que supongo que ya muchos esta situación os recuerda a lo ocurrido con el Prestige. No sé si la respuesta también ha sido más masiva, precisamente porque tenéis conciencia de los peligros que puede acarrear, las consecuencias que puede tener.
Desde luego, siempre hay buena noticia en estos, entre comillas, ¿no? Porque nunca es buena noticia que venga generada por un desastre. Es la respuesta de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Que siempre está por encima de los gobiernos y es mucho más responsable y se da cuenta enseguida de que algo está sucediendo y de que entre todos lo podemos solucionar, ¿no? Evidentemente, aún es muy temprano para comparar lo que está sucediendo ahora con el Prestige, porque el Prestige fue un año y pico de campañas de limpieza y aquí esto acaba de empezar. Desde la sociedad civil, pues organizar voluntariado lleva un tiempo. Nosotros como Consejo de Nación estamos ya organizando cuadrillas, pero hay que hacerse un seguro de accidentes, hay que darles unos guantes, hay que darle un material, hay que ver qué playas sí, qué playas no, hay que enseñarles cómo retirarlas para que no hagan un daño y al medio, pues por pisar donde no deben, o por andar por donde no deben, o recoger como no deben. Claro, es algo muy laborioso recogerlas, además, porque están mezcladas con la arena, son unas vueltas muy pequeñitas, son mezcladas con las algas. Uh-huh. Y desde luego, que quede todo quede en manos de las organizaciones ecologistas o de la voluntad de la población, cuando la población se supone que tiene un gobierno y una administración que para eso la tenemos, que tiene que hacerlo, pues la tarea va a ser muy difícil, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego, ilusión no falta a la hora de abordar estas ilusión, fuerza, ¿no? Ese tesón para
ese compromiso, ¿no? Sí. Cristóbal,
falta.
Claro, esta mañana también, como apuntábamos antes, el gobierno central pues ha pedido a la Xunta de Galicia que declare este nivel 2 de emergencia para poder finalmente solicitar la ayuda de los medios del Estado para poder movilizar medios nacionales también y colaborar en esta recogida de los pellets de plástico en las costas gallegas. No sé si a vosotros, ecologistas en acción, os han informado de estas ayudas, cuándo llegarán, si serán los próximos días, semanas, si tenéis alguna información al respecto, Cristóbal.
No. De hecho, yo me acabo de enterar de que por fin declaraba... ha sido cuestión de 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Que declaraba la alerta. Lo que no nos parece de recibo es este cruce de dimes y diretes y cuando lo que hace falta es gente en las playas limpiando y, sobre todo, un operativo de la administración para, si se puede, recoger los sacos en el mar antes de que lleguen a la playa y se rompan al chocar contra las rocas o contra la arena y recuperar esos sacos sin que se esparzan las bolitas, con lo cual evitas el problema, ¿no? Porque las bolitas dentro del saco no tienen un problema de afección si se recuperan, ¿no?
Claro, Cristóbal, pero en cualquier caso recordemos que este barco perdió el día 8 de diciembre estos contenedores. Es decir, ¿cómo puede ser que hasta ahora, mira, justamente hoy somos 9 de enero, hace más de un mes que esto ha sucedido y las autoridades no habían informado de los peligros o de los riesgos que podría acarrear este accidente?
Ese es el problema. El problema es que no hay... una concienciación del daño que se hace al medio y por alguna razón no hay esa sensibilidad y se va tan detrás y tan a remolque de la sociedad que falla y falta información, porque hay información que solo la puede dar el Estado, otro tiene capacidad, hay patrullas, hay satélites que podrían estar informando de dónde están esos sacos y cómo recuperarlos.
Claro.
Este dispositivo en el que nosotros confiamos como ciudadanos, que es el Estado quien nos protege, pues parece ser que a veces pues no hay... o es una desidia o la verdad es que uno se queda sin palabras ante esta situación de cómo definirlo, claro. De cómo alguien que está al cargo es capaz para otro lado y dejar a la población... desamparada, ¿no?
Claro, recordemos que este barco, el Toconao, navegaba cerca de las costas de Portugal. Recordemos también que esta alerta 2 también la han adoptado en Asturias. No sé si hay otras comunidades autónomas, no sé si incluso Portugal os habéis comunicado para saber si ellos también están tomando medidas, tanto a nivel gubernamental como a nivel pues más de asociaciones ecologistas como la vuestra.
Bueno, el problema es que las corrientes van a llevar, esto lo va a llevar a la costa gallega, sobre todo a la parte norte de la costa gallega, ¿no? De la parte atlántica. Y luego, como pasó con el Testis, acaban también por la corriente, los lleva hacia el Cantábrico. Aunque lo que más va a recoger va a ser la zona... La Costa de la Muerte y sobre todo la parte de abajo, que es la última de las rías Baixas, que la ría de Muros Noya y también la de Arousa, ¿no? Pero también a veces hay que recordar que esto es un problema que se repite muy habitualmente, estas pérdidas de contenedores y estos vertidos, y muchas veces no nos enteramos porque no nos afectan o afectan otras partes de los planetas, ¿no? Y por eso también queríamos insistir en que es necesario legislar para que estos productos sean transportados en contenedores especiales y no se transporten cuando el mar no está en condiciones, y sobre todo que nos hemos encontrado a la hora de poner la denuncia contra el barco, que ya se impida de una vez estos entramados societarios, sí. luego evitan pagar quien contamina, ¿no? O sea, nos hemos encontrado con que el barco, la naviera, tenía pabellón en Liberia, o sea, una bandera de conveniencia, que detrás hay una empresa con sede en las Bahamas y después otra con sede en Chipre y después...
Claro, es complicado, ¿no?, de trazar...
Cuando el juez quiera buscar un culpable para que pague, una de esas empresas quiebra o sencillamente no se puede investigar porque está en un paraíso fiscal y un paraíso que no va a declarar, no tiene convenios con España para pedir la información.
Claro.
¿Y a quién paga? Paga el pueblo y paga o el Estado a través del dinero de los ciudadanos, ¿no?
Cristóbal, déjame decir, porque nos queda menos de un minuto, si de este desastre natural quizá podamos sacar algo bueno, si es posible, que es esta movilización ciudadana. No sé cuánta gente se ha unido pues para limpiar estas playas, porque realmente es emocionante, ¿no? Ver también cómo la gente se vuelca en frenar este daño cuando aún no hemos recibido respuesta del gobierno.
Sí, yo creo que este fin de semana, claro, esta semana es complicado porque hay que desplazarse, todos trabajamos, tenemos nuestra vida y tenemos que atenderla también, mayores, hijos y trabajo, ¿no? Pero yo creo que este fin de semana ya se va a ver muchísima más gente en las playas, aprovechando que sábado o domingo, esperemos que el tiempo también acompañe, porque con la lluvia es más difícil de poder extraerlas porque se pegan más a la arena, ¿no? Y yo creo que ya se va a dar una respuesta. Y yo espero que dentro de esa respuesta ya por fin haya una respuesta de la administración y veamos gente contratada por la administración, no sé cómo, si por Traxa, por lo que sea, ayudando, porque desde luego sería bastante desolador ver que aún seguimos solos contra este desastre, ¿no?
Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por vuestro trabajo y mucha fuerza, muchos ánimos.
A vosotros por darnos voz.
Gracias por atender la llamada. Buenas tardes.
Hasta luego.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Passant de 2:45 de la tarda, després d'haver fet la digestió, avui amb el Cristóbal López i la Marta Jarque, ara podem dir que, a veure, tancar oficialment les festes de Nadal potser és massa gruixut, perquè fins al 2 de febrer...
No es tanquen.
És així o no, Guillem?
És així.
És així. Guillem Forçals, com estàs?
Bé.
Molt bona tarda. Politòleg, i jo sempre... És politòleg i màster en seguretat, però un home que sap de tot, Guillem Forçals. Tu li preguntes qualsevol cosa i ràpidament és com una Viquipèdia, i millor que una Viquipèdia. Una enciclopèdia.
D'aquelles antigues, d'un sol volum.
D'un sol volum, eh?
D'un sol volum, no preguntes-me.
Bé, com sempre, en Guillem ens porta cada 15 dies detalls interessants d'altres cultures. Avui, aprofitant doncs, que aquest cap de setmana han passat els Reixos, doncs volíem parlar del Tortell de Reis. Mm-hmm. Perquè, clar, a veure, Guillem, qui ens diu que aquesta tradició, no?, de dir si et toca tu la fava has de pagar el tortell. Això qui s'ho ha inventat?
Això sorgeix, no se sap molt bé com, però des de l'època medieval hi ha diferents escrits que apunten a que existien diferents figures i tradicions al voltant del Tortell de Reis. I és una cosa que trobo bastant divertida de comentar i per això he escollit aquest tema.
I perquè jo crec que ara aquests dies, si entraves no a Google o a qualsevol lloc, no? Eren les primeres coses que et sortien, no? T'has sortit a tu, no?
Això és molt divertit perquè sempre t'expliquen el mateix, però fa gràcia llegir-ho. sobre com llegir el tortell, com posar-te a cura amb el tortell, què vol dir el tortell, què fer al voltant del tortell, hi ha gent que balla inclús al voltant... Ho he trobat surrealista, però hi ha diferents casos i tradicions al voltant del tortell de Reis que he trobat interessant, i la veritat és que són molt curioses, perquè comparat aquí són realment curioses.
Perquè és catalana aquesta tradició, no?
Realment no se sap d'on ve. Sí que és veritat que ve de la, per dir-ho així, dels països catòlics, en aquest sentit, o cristians, de la tradició cristiana, però sí que se sap que, per exemple, a Sud-amèrica arriba a través de l'expansió o del domini de l'imperi hispànic, en aquest sentit, de la corona hispànica, però també diuen que hi ha diferents sobre França, Itàlia... Per tant, no és una cosa pròpiament d'un lloc concret, sinó que és una cosa que la tradició, en aquest sentit, estableix al voltant del segle XII o segle XIII, hi ha les primeres escrits.
Però l'origen en si ben bé no es desconeix.
No l'he sapigut... L'he intentat investigar, però no l'he sapigut trobar en si ben bé sobre on sorgeix el tortell de Reis com a tal. I la veritat, a veure, el significat que té és molt senzill, perquè, segons diu la tradició, el tortell representa la corona dels reis i la diferent fruta caramelitzada o escarxada representen les joies que van amb aquesta corona. Llavors, és aquest el significat que té el tortell de Reis i per això es menja pel tortell de Reis.
Cal, dia de Reis. El que és més important és si a tu et va tocar la fava o què et va tocar.
No em va tocar.
O et va tocar la figureta.
No em va, aquest any no em va tocar res.
Res?
Res. Aquest any no.
Bueno.
L'any passat em va tocar el rei, però aquest any no.
Llavors, clar, si toca el rei, realment ets el rei de la casa.
Bueno, se suposa que és el rei de la festa. I és, diu, segons, i això és molt divertit, perquè depèn del país, que et toqui el rei o que et toqui la fava és una cosa o una altra. Normalment, que et toqui el rei és una cosa positiva. Que et toqui la fava és una altra cosa... En alguns casos és negatiu, però també s'ha vist com una cosa positiva. De fet, tot això va començar, que era el rei del fava, o de la fava, que era qui li tocava la fava, era qui era coronat rei de la festa. I era qui organitzava, per això la tradició de d'on ve de pagar el tortell de Reis, era qui organitzava la festa del següent dia de Reis, de l'any vinent.
Val, val. Clar, això t'imagines que li toca algú que...
Clar, aquí normalment es diu allò, no? Si toca la fava, toca pagar el tortell, si toca el rei, ets coronat rei de la festa.
Ja ho tindria. Però escolti, com va arribar aquí? Com ens ve aquesta tradició a nosaltres, no? Com ens va arribar?
Aquí la tradició com a tal del tortell té un origen molt divertit, i és que, tot i que en un principi, tal com diu la història, va començar sent una espècie de pastís que celebrava per cap d'any, per principis d'any,
sí,
per la cristiandat va ser el dia de Reis, més endavant, al principi s'introduïa només una fava i més endavant es va introduir una figureta de porcellana. Aleshores, la fava va ser substituïda per una figureta, que qui la trobava normalment era un nen Jesús, que qui la trobava tenia l'obligació, per dir-ho així, de cuidar la figureta del nen Jesús fins al dia de la Candelera, el 2 de febrer.
O sigui, tenia aquesta missió de ser, no?, la persona que custodia, diguéssim...
Sí, de fet, en el cas de Sud-amèrica, i això ho va llegir a diferents diaris de Perú, Mèxic i també de Colòmbia, la tradició és que si et toca la figureta del nen Jesús, aleshores, a part de que si toca la fava has d'organitzar la festa, si toca la figureta del nen Jesús, l'has de cuidar fins al dia de la Candelera i portar-lo a l'església. El dia de la Candelera, igual que es va fer la presentació de Jesús al temple, el dia de la Candelera.
Bueno, doncs saps a qui li ha tocat el rei, el tortell de la fabricació?
Aquí.
Qui diries? Tens a la peixera.
El Ferran?
El Ferran Capdevila. Capdevila, estiguis atent a l'espai avui d'en Guillem, ja ho fas sempre, però avui especialment, perquè tens unes obligacions a fer amb aquesta figureta. Ets conscient o no?
Has de cuidar la figureta.
Està escoltant a la Sole de Jiménez, que avui ha... Saps que ens ve avui a les 5 de la tarda al programa?
Qui?
La Sole Jiménez, Presuntos Implicados.
Ostres, magnífic.
Ara ve a repassar els 40 anys de la seva carrera.
Déu-n'hi-do.
¿Cómo hemos cambiado, Guillem?
Jo poquet, perquè he viscut poc. Però sempre és allò, no? Hi ha canvis personals que són molt pocs anys i altres canvis que no i gent que no canvia en tota la vida.
Mira, és que aquesta és una pregunta que li farem, perquè tu compta, des del 1992 ha canviat el món.
Ha plogut molt, que diuen.
Ha plogut molt. Doncs a veure com ha plogut a la vida de la Soli Jiménez. Això serà a partir de les 5, que estarà amb nosaltres avui al Fabricació. Va, tornem al Tortell de Reis, perquè deies això, que hi ha, que has trobat tradicions interessants a comentar i que la repassem tot seguit, no?
Sí, primer de tot el que comentàvem, no? És a dir, hi ha la tradició de posar un nen Jesús, que es feia també a la península i es feia a Sud-amèrica, de fet es feia a tot l'imperi hispànic, però en el cas d'Espanya va canviar la figureta per una moneda, normalment era una moneda, per conforme qui li tocava la moneda se la quedava i era la manera de celebrar-ho. És una tradició que va impulsar Felip V,
sí,
justament, amb la vinguda de la monarquia borbònica, van venir moltes tradicions de fora, i una d'elles va ser justament aquesta, el canviar la figureta del tortell per una moneda. En canvi, a Sud-amèrica es va mantenir la tradició del nen Jesús. I això és una cosa molt curiosa, perquè hi ha tota la mística que hi ha al darrere del tortell de Reis,
clar,
a molts països de Sud-amèrica. I això és una cosa molt interessant, i de fet molts diaris en parlen, i és que, per exemple, el tortell de Reis en el cas de Mèxic, per exemple, del Perú, representa que és, com hem dit, la corona, decorada amb totes les joies que
espera,
té la corona.
Espera, has dit Mèxic?
He dit Mèxic.
Has dit Mèxic?
He dit Mèxic.
Anem cap a Mèxic. És colombià, no?, aquest cantant, però està versionant aquest
clàssic. El Burrito Sabanero, que és un clàssic del Nadal mexicà, en aquest
sentit.
Però
això jo no ho sabia, que era un clàssic del Nadal mexicà.
És una cançó molt extensa de Sud-amèrica, crec que va començar a Sud-amèrica, justament a Mèxic, sí. Llavors, a poc a poc ha vingut cap aquí, i de fet ja forma part del repertori habitual dels temes d'aquí de Nadal. Cosa que ho trobo positiu, perquè és tot l'intercanvi cultural que implica i això és molt, molt interessant.
Bueno, i aquest intercanvi cultural, llavors, com ho celebren ells a Mèxic, per exemple?
En el cas de Mèxic, hi ha la curiositat de que sí, per exemple, toca el nen Jesús, és un dels països més conservadors amb això, no només a vegades l'has de guardar durant un any...
Durant un any?
Sinó que, a més, l'has de vestir i cuidar durant aquest any.
Però com, quina mida té aquest nen Jesús?
No, és, i cap dintre del pastel, és, i cap dintre del tortell. És un nen Jesús petit.
Sí.
De fet, si la gent ho busca, ho pot trobar. A la Rosca de Reyes.
Sí.
Llavors, la tradició és aquesta. O bé portar-lo el mateix dia 2 de febrer, portar-lo a l'església, o bé hi ha gent que el cuida un any fins al pròxim dia de Reis. I el dia 2 de febrer de l'any següent el porta a l'església per entregar-lo.
Com ho veus, tu, això?
Ho trobo una tradició molt maca, en aquest sentit, perquè Nadal és el que és, i en aquest cas també implica una responsabilitat i una consciència en aquest sentit.
Escolta, i trobar roba perquè nen Jesús tan xic, també, déu-n'hi-do, eh?
Això és molt interessant, perquè et ve la figureta de porcellana i la gent el vesteix com l'interessi vestir-lo,
sí,
en aquest sentit.
Durant tot un any.
Durant tot un any, o veia gent que la té el mateix dia 2 al cap de 15 dies, però són tradicions, depèn de com...
Vinga, va, doncs et ve d'un cinema, anem cap a Perú, anem a treure el cap a Perú.
En el cas del Perú, de fet, a la premsa peruana, he trobat més informació sobre el que representa el tortell de Reis en si.
A veure què escolten a Perú, val Nadal? No hi ha adjectiu per classificar, per descriure la cara ara mateix de Guillem Porcells?
No, és una música tradicional de Perú, això versionat amb un tema nadalenc, però és un tipus de música molt tradicional al Perú, aquest tipus.
Uh-huh. Bueno, però això és el que sona al Perú al Nadal, i què fem amb el tortell, si ens trobem a Perú?
En aquest cas, la tradició que hi ha és que, molt semblant a la de Mèxic, que si toques de cuidar la figureta, però en aquest cas hi ha, a més, una vinculació especial, perquè ets el pagí de la figureta i s'estableix que ets... Directament estàs vinculat amb la figureta. Per tant, qualsevol cosa que li passi a la figureta et pot portar bona o mala sort a tu, depèn de com, i també tens el deure de cuidar-lo. De fet, aquí és molt interessant, perquè en el cas del Perú he pogut trobar la seva premsa, que això són coses que expliquen els diaris d'allà, eh? No? Que... El tortell representa el moment on els reis troben el nen Jesús, després de que l'estrella desaparegués, cosa que ho trobo molt interessant i molt, místic en aquest sentit, no? El tortell que representa el viatge de Jesús, en aquest sentit, fins que neix, i al mateix temps, tu, amb el teu ganivet, i quan talles i busques i tot el, dintre del tortell, representa que fas com de rei mag, buscant la figureta de nen Jesús, en aquest sentit. De fet, a vegades, crec que és en el cas de Colòmbia, per exemple, que ho he trobat que graven més enllà, que representen que els talls de ganivet que es fan amb el tortell representen els perills que va tenir la Sagrada Família fins que el nen va néixer, i llavors tu te'l trobes, igual que van fer els reis, se'l van trobar, tu te'l trobes dintre del tortell.
Estic al·lucinada. Estic al·lucinada.
Hi ha una mística al voltant del tortell de reis.
Totalment, que aquí ens ha arribat pelat aquesta tradició, no? Perquè aquí el que volem és trobar...
No és que ens hagi arribat pelat en aquest sentit, perdó, és que aquí hem tingut una tradició diferent, sí, que venim de lo que deia abans, la monedeta, la fava, la figureta, etc. I en canvi ja hem tingut, per dir-ho així, la tradició, clar, sense la desviació en aquest sentit que vam tenir nosaltres,
sí,
de com ho celebraven o com es celebrava aquí. Són més conservadors en aquest sentit. Però a més han imaginat tota una mística al voltant per explicar cada cosa i cada pas del Nadal i de tots aquests dies.
És ben curiós. No sé si tens algun altre país així que destacaries.
No, realment no ho faria com a tal. Sí que és veritat que són tradicions molt interessants que, llegint la pròpia premsa dels llocs, moltes vegades t'explica, no?, com es parteix, què significa cada cosa. De fet, això ho he trobat llegint els diaris de Perú, d'Equador, mirant, perquè a vegades un diari feia referència al país del costat, al Mèxic, també el fet de cuidar, no?, la pròpia figureta, que aquí ens pot sorprendre, perquè aquí a vegades surt un gaigarxo dintre del pastel, i en canvi ja surt una figureta d'un nen Jesús com a tal. Aleshores, clar, són tradicions molt interessants i trobo que és interessant també conèixer-les.
Home, per suposat, no fos que si algun dia, no?, et deixes caure per alguna d'aquests països. I també és cultura, és el que tu dius, és un intercanvi cultural, no?, que és ben curiós de conèixer.
És molt curiós i, a més, el seguiment que es fa, sí, perquè... Igual que, per exemple, la tradició del carnaval i totes aquestes tradicions que estan molt vinculades a festes populars i a seguicis i determinats festivitats, trobo que és molt curiós també parlar-ne al respecte. Vull dir, el fet de que, per exemple, a Sud-amèrica aparegui directament un nen Jesús dintre del tortell, aquí s'ha substituït per la figura del rei, el fet de la tradició de la fava, de lo que significa, no?, d'organitzar, per exemple, en el cas de Mèxic, si toca el rei, també tens l'obligatot del dia de la Candelera, que a Mèxic es celebra bastant.
Escolta, i Guillem, tu no t'has adonat, però jo aquest any, en aquests dies, quan surts de la feina, vaig pel carrer i tal, i veus que hi ha més gent que ja després de Reis, a l'arbre de Nadal fora, s'ho volen treure tot de sobre. Tens aquesta percepció, aquest any, més ràpid que mai, o no?
Sí, ha sigut com directament el dia 6 a la nit, ja la gent plegant-ho tot.
Sí o no?
I tot recollint-ho, perquè més com el dia 7 era festiu, doncs, vull dir, era diumenge. Sí que és veritat que hi ha aquesta sensació. Abans el que era la decoració nadalenca que durava més, es veia molt més, tot el que eren les llumetes als balcons, tot. Va haver-hi un boom de cortinetes de llumetes, que això vull dir-ho, de dir, inexplicablement, va haver-hi com un boom que es va posar.
Tu vas anar a Premià? A Premià de Mar? Tu saps la història de Premià de Mar? No saps, és que ara has dit llumetes. Bé, nosaltres vam entrevistar el Paco García, que és un veí de Premià de Mar, que ja porta no sé quants anys, ens va explicar, fent la tradició, 7 anys, porta 7 anys, diguéssim, doncs, il·lustrant i engalanant la casa seva, i ara ha animat a tots els veïns, i és un carrer concret de Premià de Mar, que jo hi vaig anar.
A fer-ho.
No, a fer-ho no. Ah. A veure-ho, perquè és que realment sembla el Brooklyn, saps Brooklyn? Mm. El barri de... a Nova York, a Manhattan, que està realment, doncs, tot il·luminat, però com si estiguessis, jo què sé, és que no sé quantes bombetes de LEDs pot haver-hi.
Però això trobo bé, que la gent també s'animi a col·laborar-ho i a fer-ho. O sigui, a vegades hem tingut èpoques que no hi ha hagut cap decoració, que inclús la gent passava ja pel carrer, ho comentava les coses pel carrer, i és veritat, vull dir, ningú tenia la decoració de Nadal moderna que va ser instal·lat a la ciutat o coses d'aquestes. I ara hem tornat una miqueta, a vegades amb excessos, no? Però també és veritat el fet de recuperar, el fet de, per Nadal, decorar, posar llumetes. Nosaltres, jo des del balcó he vist molta gent posant llumetes, que l'any passat no ho posava, aquest any posant llumetes. El pessebre, per exemple, nosaltres la recollim el dia 2 de febrer.
Sí.
Hi ha gent que el recull avui, o ja l'ha recollit.
Sí.
O... Però són tradicions, també.
Mira, deixa'm, perquè ens queden encara uns minuts, Guillem, ja saps que sempre quan estàs amb nosaltres, a mi m'encanta que ens parlis d'aquestes tradicions arreu del món, però també aprofito per preguntar-te aquesta notícia a Emmanuel Macron, que ha triat en Gabriel Attal, de 34 anys, com a nou primer ministre, i l'apunta fins i tot com a clar successor. Com ho veus tu, aquesta elecció?
S'ha triat a si mateix. I és veritat, vull dir, la figura que té el primer ministre de França en molts aspectes és testimonial, si són del mateix color polític. I en aquest cas jo crec que segurament durarà 6 mesos més i es prepararà per les eleccions i no crec que passi sense pena ni glòria, vull dir.
Per tant, no hi ha gaire diferència entre ell i Attal, pel que tu dius, no? Que s'ha triat a si mateix.
S'ha triat a si mateix en aquest sentit, vull dir, és una persona que pensa com ell, de fet és un dels principals seguidors del macronisme, és una persona que mai ha dubtat del seu president, mai l'ha qüestionat, mai ha sigut públic, ha fet cap declaració fora de lloc. Vull dir, és clarament la preparació per enfrontar-se al candidat de França, que serà Jean Bardella, que també té la mateixa edat, més o menys. Vull dir, i bàsicament és per marcar perfil en aquest sentit.
Mira, ara que tenim aquest perfil que tu dius, no?, que tenen la mateixa edat, no? Com veus tu, perquè aquest any també al novembre tenim eleccions als Estats Units i els candidats tenen una altra edat. Com ho veus tu, aquest debat, no?
El tema de l'edat i els presidents i els líders, jo crec que és més la gent que es rodeja en aquest sentit. Perquè, per exemple, a la Pepe Mujica ningú li discutia quina edat tenia o quina edat deixava de tenir. En el cas, de, per exemple, dels Estats Units, Biden, sí que és veritat que és una persona que va ser gran, però al mateix temps Trump també és un senyor gran. Miraves les primàries del Partit Demòcrata. Hillary Clinton, també podem parlar de la seva edat. Vull dir, aquí és veritat que no hi ha aquesta tradició, podem dir, de tenir figures envellides o tenir gent gran al poder, però al mateix temps tampoc és un símbol de cap cosa, vull dir.
Bueno, i de fet, en les últimes eleccions aquí a Barcelona es va comentar moltíssim, no?, amb les candidatures d'Ernest Maragall o Xavier Trias.
Jo trobo que si una persona es veu vàlida per estar al cap de 4 anys, no hi ha cap problema perquè es presentin unes eleccions. Sí que és veritat que a vegades sorprèn, no?, els contrastos de passar d'una persona de 70 anys o d'un perfil de 70 anys a un perfil de 30 o 30 pocs. O al mateix temps, el cas, per exemple, de les primàries demòcrates, que vam tenir, per exemple, a Bernie Sanders per un costat i la resta... Llavors, clar, són aquestes coses que potser sorprenen que es passin, però jo trobo que són figures, en aquest sentit, carismàtiques. Tenen el seu públic, tenen els seus seguidors, tenen les seves idees. Si es presenten, la gent els tria, és perquè la gent hi confia. Més enllà de l'estridència, perquè a vegades la gent vota certes coses per l'estridència política. Però no crec que sigui el cas.
Bueno, de fet, encara no està més oficial ja que es presentarà Joe Biden a la carrera de les presidencials als Estats Units.
En principi, el president automàticament sempre passa a ser candidat a la reelecció. En el cas de les primeres republicanes, sí que també diuen que veiem les enquestes, perquè Nikki Haley podria desbancar Trump en alguns estats, per tant, també mirem
encara
això.
No, val, que encara no és segur, no?, en cap de la,
encara dels dos candidats. Encara no és segur cap dels dos candidats, perquè, clar, Biden, si demà diu que no es vol presentar, encara que ho hagi anunciat fa 15 dies que sí, però és l'últim que diu en aquest sentit.
Bueno, però estarem pendents. De ben segur que ho seguiràs de ben a prop, eh?
En el cas dels Estats Units, sí. He de dir-ho.
Perquè no pots dir-ho.
No, perquè...
Ho has dit així com mig de confessió.
Sí, perquè moltes vegades sempre he defugit molt de fer seguiment electoral, perquè sempre ho he dit, no és el meu. Seguiment electoral
però
és un tema...
Però se't dona bé, Guillem.
No, el seguiment electoral, com a tal... No, però seguir els mitjans, seguir el que diu a la premsa, mirant les columnes d'opinió, això sí. Llavors, jo crec que aquí hi haurà molta teca, es podria treure molta informació de les diferents propostes, i al mateix temps diuen que el 2024 serà l'any amb més eleccions que hi ha hagut de les últimes dècades.
Home, tu, perquè és que tenim europees, ahir ho repassàvem, tenim Rússia, tenim Ucraïna, tenim Índia...
Ara ha sigut Bangladesh, evidentment serà Japó, Estats Units... Després també hi ha, crec que, dependre com Regne Unit, França... Hi ha tot un seguit de coses que, déu-n'hi-do.
Bueno, mira, de moment nosaltres mirem aquí a la vora, tot el que ens impliqui aquí a la vora. Ara marxarem cap a escoltar la Sandra Gómez. Connectarem amb els informatius d'aquesta casa perquè ens expliqui totes les notícies més destacades d'aquest dimarts. I, Guillem, després parlarem amb Joan Anton Català, aquí al Fabricació Pròpia. I ens parlarà, jo crec que segurament tu has estat el cas, de l'airament d'aquest dilluns cap a la Lluna. Sí. D'una missió que podria convertir-se en la primera privada a aterrar a la Lluna. I, d'entre altres coses, aquí és on hi ha hagut la polèmica, i dur restes humanes.
Mira.
Estem parlant de cendres i ADN.
Això a vegades és més la transcendència que es vulgui tenir la missió i la premsa que es vulgui tenir, perquè si haguessin dit és l'enèsima missió científica a la Lluna, no ocuparia titular, segurament. Però pot ser interessant.
Mira, doncs en parlarem ara amb en Joan Anton, que ja el tenim per aquí. I també parlarem de la figura d'Oppenheimer, a veure si ho he dit bé, eh? Que és el físic, el pare de la bomba atòmica.
Un dels pensadors, sí, sí. És una figura molt rellevant. I
has vist
temps...
la pel·lícula o no?
No, encara no l'he vista.
La veuràs?
Segurament, però encara no l'he vist. He vist Barbie, però Oppenheimer no.
Què t'ha semblat, Barbie?
Vaig trobar que els diàlegs, de dos moments divertits, la resta em va...
Et va decebre una mica?
No, me l'esperava diferent. O sigui, ben bé no sabia el que estava veient. No me n'amago, vull dir, va haver un punt que no sabia el que estava veient i per què ho estava veient, però vull dir, no la deixaré de veure. Et quedes com atrapat amb aquella cosa. És com Poltergeist, no pots fugir.
Estàs comparant Barbie amb
Poltergeist. És un altre sinistre, però és...
Home, a mi Greta Gerwig l'haig de dir que m'agrada, a l'estil. Però és veritat que sí que ben bé, és el que tu dius, tenia com un punt de magnetisme aquesta pel·lícula.
Tenia
que no
una
àurea,
una campanya brutal. De fet, tant el set d'Oppenheimer com el de Barbie es donava un
supermut. Home, que va haver-hi, te'n recordes?
Barbieheimer.
Exacte. I mira, de moment ha guanyat Oppenheimer. Aquest primer duel als Globus d'Or. Veurem a veure què passa al camí dels Òscars. Guillem, ho hem de deixar aquí. Seguiu-lo a Twitter. Ja veuràs que sempre ens explica coses interessants. I aquí també el Fabricació. Cuida't molt, eh? Bon any nou.
Bon any.
Vinga, va, que marxem a notícies i tornem aquí amb en Joan Anton Català d'aquí res. Fins ara.